Más Castellón.
Estar informado.
Així és, així estem. Molt bon dia, som Alberto Marco i Raül Puchol i sí, també ens agraden els 22 de setembre. Perquè és dimecres, tenim moltíssimes coses, moltes seccions, però avui és un dia especial, és una setmana especial esta. Com saben, el dilluns vam venir a inaugurar aquestes instal·lacions noves de COPE a la província de Castelló, al carrer Sant Mateu número 8 de la plaça de Pinella, on comença el camí de Betxí a la ciutat de Vila-real. I avui hem tingut l'honor de rebre a la primera autoritat que ens visita després de la benedicció i inauguració per part del bisbe de la diòcesi de Segorbe-Castelló i del nostre CEO, Javier Viciers Lecanda. José Belloc Fernández, alcalde de Vila-real, benvingut a les noves instal·lacions de la COPE.
Bueno, moltes gràcies, me trobo com en casa.
En una zona en la que fa 2 anys i mig el nunci del papa beneïa i inaugurava un complexe per el que l'Ajuntament de Vila-real havia apostat moltíssim, com és el Pati Sant Pasqual.
Mire, aquestes són aquestes coses que nosaltres no ens fiquem les medalles perquè considerem que les fem, evidentment, en diners públics i que és la nostra obligació, per lo menos en el model que he intentat impulsar tots aquests anys en l'Ajuntament de Vila-real, d'una ciutat que brilla per moltes coses, però especialment que ha de brillar també per la solidaritat, no?, i per l'ajuda a aquell que menys té. No m'he explicat massa coses, però aprofitant el dia, jo mirava avui, no?, i sobretot la il·lusió que me feia que vostès finalment decidiren instal·lar-se així, perquè això és això que se diu de predicar i dar trigo, no? La seva emissora és una emissora en uns amples, importants valors des del punt de vista cristians, evidentment, i intentant pues, llançar missatges que ens facin a la societat millors. Nosaltres venim d'una tradició cristiana molt potent en la nostra ciutat, els nostres patrons, Sant Pasqual, la Mare de Gràcia, el nostre Crist de l'Hospital, ens il·luminen sempre en aquests valors i avui, quan ja me dia vostè l'altre dia que havia vingut el bisbe o havia beneït, dia ja per fin és realitat aquesta conjunció entre la paraula i entre els fets, no? Així n'hi ha gent vivint que ha passat i passa per mals moments en la seva vida i que la societat els acull a través de Càritas, a través d'aquest projecte que és el Pati, la Casa d'Acollida Sant Pasqual, i en la qual, sumant avui més o menys en el conveni d'enguany, pues, l'Ajuntament de Vila-real haurà aportat prop d'un milió d'euros en 3 anys. Un milió d'euros. Tot això, quan de vegades se parla de les infraestructures, dels projectes, de les qüestions que tenim en esta ciutat, pues també és una cosa i que no sol habitualment, com dic, ni ficar-me medalles, no vull ficar-me en ninguna. Això ha sigut fruit d'un treball de col·laboració en el bisbat, en el bisbe, en don Casimiro, en Càritas, en Paco, Mir, i en tots els que han fet possible a través també dels equips de govern i sobretot dels partits polítics, perquè això ho hem apoyat tots per unanimitat, tots els grups polítics de l'Ajuntament de Vila-real, tota la corporació, la de l'altra legislatura que n'hi havia molt més, estava Podemos, estava Ciutadans, i la d'esta, que està Vox, PP, PSOE i Compromís, no? Per tant, jo crec que és molt bona notícia que el poble de Vila-real s'implique en un projecte com aquest, i especialment que vostès, que llancen missatges i utilitzen el verbo, la paraula, per a intentar també pues, generar aquesta pedagogia i aquesta educació social que és important, pues, també tinguin així en l'exemple. Tot el que va a vindre així, se va donar compte que en aquestes crítiques que moltes vegades injustes se fan a la Iglesia, de que pues, no se preocupa de vegades per el més dèbil i aquestes coses, pues, són realment incertes. No? Jo tinc que dir que este projecte no val un milió d'euros com en ficam vosaltres. Este projecte val 3-4 milions d'euros en aquests 3 anys. El resto l'ha ficat el bisbat, evidentment, i la gent col·laboradora, les donacions, empreses que s'han implicat en aquest projecte, del que me sent tremendíssimament orgullós.
Estem al locutori que m'ha anomenat Juan Soler, perquè és junt a Pepe Ramon Herrero, els fundadors de Ràdio Popular de la Plana. Precisament van venir i inaugurar el dia que feia 58 anys de la primera emissió. Van estar des de l'any 67 fins a 1979 en un pis de la parròquia de Sant Jaume, en el carrer Iglesia, avui Juan Pablo II, no n'hi havia ascensor. D'allí se'n van anar a Santa Àgueda, a la prolongació de l'avenida Teniente Coronel Torrente, avui avinguda Francesc Tàrrega, no n'hi havia cap edifici, estava Escultor Ortell, estava en els Horts, estava este edifici, i bueno, hem sigut testimoni durant 45 anys de l'expansió de la ciutat. Ara venim a un lloc, que estem al costat de l'avinguda Alemanya, 4 carrils, un bulevard al costat de la ciutat esportiva municipal Pau Francisco Torres, la plaça Pinella, el carrer Sant Mateu, que molta gent no sap ubicar-lo, el principi del carrer Betxí, i ens agradaria també ser testics d'una innovació, d'una renovació d'aquest entorn que tenim. Hi ha un projecte que en el seu moment ja va avançar un poc l'alcalde. Realment hem vingut a un lloc que d'ací unes dècades, direm, no vam estar equivocats a l'hora d'escollir el...
Bueno, en esta reflexió que has fet, profunda, igual està ese debat, pues, la veritat és que ancestral, no? Si abans l'ou que la gallina. Allà on han anat vostès, després s'ha desenvolupat l'espai, no? Ve antes una cosa o l'altra. Jo sí que li vaig dir que si n'hi havia un projecte seriós damunt de la taula. Nosaltres necessitem, com agua de mar, la vivenda, necessitem créixer, necessitem crear espais i necessitem també solucionar empastres i problemes que es van trobar i que ens han costat molts anys de poder solucionar, encara me'n queda algun, i un d'ells serà el Pai de la Plana, que està així al costat, pràcticament. Vostès han ubicat, perquè mos entenga la gent, molta gent sí que sap on està la capella dels evangelistes, de tota la vida. Pues la capella dels evangelistes avui és una capelleta travegada dels evangelistes, que depèn de l'església dels evangelistes, de mossèn Sergio, i que al voltant de la capella està el pati, està la copeara, està la cofradia, està activitats que fa tots units, és a dir, n'hi ha vida, això és un espai ple de vida. Al voltant d'això està el centre de tecnificació, com ha dit, la ciutat esportiva Pau Francisco Torres, totes aquestes coses que han anat creixent estos anys i que me sent tremendament orgullós com a alcalde d'haver impulsat i que ara prompte pues, van a veure moltes realitats. Demà mateixa, en la Junta de Govern local, aprovem ja un dels últims tràmits per a poder donar llicències en el moment en què se mos demanen ja per a construir vivenda, apartaments, apartaments que estiguin enfocats al tema esportiu, que ja estem treballant en alguna qüestió, i sobretot aquests 2.000 metres que l'Ajuntament de Vila-real té, 2.000 metres d'un solar, molt interessant, on caben moltes vivendes, especialment per a la gent major i per als més joves, protegides, on volem implicar-nos des d'un pla des que l'Estat està ficant en marxa, li van ficar ja aquest solar a la disposició del president de Mazón, i evidentment esta aprovació demà de la liquidació ja definitiva del PAI, de la devolució que fem en la Junta de Govern, de l'aval que en el seu dia se li va demanar a les empreses per a executar ese PAI i que la crisi immobiliària ho va rebentar tot i ho va destrossar tot i que durant estos anys n'hi havia un requisit indispensable per a poder impulsar i era el de dur la llum. Perquè un dels empastres que vam trobar és que se va tirar endavant este país, se va llevar l'empresa d'allà a la plana, se van crear solars per fer vivendes, pisos, i que puguen viure unes 800 vivendes, que això són quasi 3.000 persones, el que podrien caber ahir, i sin embargo no n'hi havia llum. I finalment vam convèncer al govern d'Espanya, jo vull reconèixer moltíssim a la Sareb, que era propietària ja pràcticament de la majoria dels solars, excepte el de l'Ajuntament, que ne tenim dos, tres. Ne tenim un per una escola futura, ne tenim un per pisos, i ne tenim un per la residència d'ancians nova que volen construir ahir també, que aniria així al costat. Bueno, tinc que dir-li que tota aquesta obra que va veure la gent durant dos anys i que allà és, vam anar fent, que atravessava hasta Betxí una zanja enorme per tot el camí Betxí, enorme, i la gent dia, què estan fent així? Pues era dur la llum des de la subestació de Betxí, que ha costat 2 milions i pico d'euros a la Sareb i que ara ja per fi podrem donar les llicències i ja li dic jo que va a veure un canvi en 2-3 anys si mos deixen treballar i continuar impulsant esta ciutat i el seu progrés a munt important.
Estem ja preocupats, ja veure si no tindrem lloc per aparcar en tanta vivenda que ara estem la mar de còmode. Bé, fins i tot tenim a la cantonada que hi ha que... Primer que res, hi ha que agrair a l'Ajuntament de Vila-real totes les facilitats. No és que ens hagin prioritzat en res, sinó que ens han agilitzat el que són els tràmits, marcamos els tèrminis per poder estar així, i això, evidentment, hi ha que fer públic el nostre agraïment. I l'altre, sense cap privilegi, insistisc, però que,
sí.
que quede també constància, i l'altre és que a la cantonada tenim 4 contenidors de reciclatge, és a dir, que tot el que hem anat traient de cartó, de plàstics i de més, no sé la tassa com us vindrà en el proper rebut d'alcalde, però que el servei l'han tingut.
Bueno, abans de ficar-me en ese hort, que és un muntó important i un muntó potent, i ho comprenc, és la primera vegada en la història que se pagarà la tassa en Vila-real i molts estan utilitzant això per a dir moltíssimes mentires. Jo no he vist tantes mentires juntes en la meva vida, per part d'alguns, i a més són uns bulos enormes, no? Hi ha un govern en ací al costat i això és l'única avantatge que tenim i anem a visibilitzar-lo. On governen ells, fan completament el contrari. Serà perquè realment Benlloc ho està fent mal i el seu equip i este ajuntament, o serà perquè realment el que estem dient és la veritat? I és que tot això ve d'una directiva europea que el Partit Popular va aprovar, no nosaltres, perquè von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, és del Partit Popular Europeu, no és del PSOE. I la majoria en Europa és del Partit Popular. I ells allí, la directiva europea, va aprovar una sèrie de qüestions que tenien que veure en una manera distinta de tractar la basura, perquè ja s'està carregant el planeta el que estem fent, no? I jo això també ho reconec, no? A partir d'ahí se va transposar a una normativa espanyola en 2022, la llei de residus, on el Partit Popular, claro, volia fer guerra contra Sánchez, contra el PSOE i contra tot el món com sempre, però no ho va poder fer perquè des d'Europa li van dir, escolteu, si els vostres diputats així han votat a favor perquè és una cosa que impulsem nosaltres, també està d'acord el PSOE, evidentment, no? I és Verge i moltíssima gent, perquè és algo que és fonamental i és necessari cuidar el planeta i el que fem en la basura abans i la societat de consum que tenim avui. Jo no sé, qualsevol que mos estigui escoltant, nosaltres som dos en casa, jo no sé què fer en el plàstic, en el cartó, és tremendo, no? Això no és el que se generava abans en les cases. I tot això la gent ha d'entendre que algun lloc va. Algun lloc va. I a on va? Pues va a tindreu que replegar, a tindreu que transportar, a tindreu que reciclar, a tindreu que separar i a tindreu que eliminar. I tot això requereix tota una sèrie d'inversions brutals que en els propers anys ens suposaran prop de 300 milions d'euros per a l'empresa pública Reciplaça, que compartim en altres pobles i ciutats dels voltants, on gestionem aquesta qüestió. Tot això ha fet que l'aplicació d'aquesta llei de 2022, que el Partit Popular, insistir, se va abstindre i que ara està criticant per tots els puestos, per ordre de von der Leyen i del Partit Popular Europeu, perquè si no hagueren entrat en una contradicció absurda, això fa, per a resumir, no?, i per a que se mos entenga per part de la gent. Alguns estan fent la demagogia i el bulo de que, bueno, pues si antes ho cobries en la contribució, si ara has ficat la tassa, lleva tot el que has ficat en la tassa de la contribució. Si nosaltres governem, ho farem. Mentira, jo ho dic així. És una mentira enorme, perquè no ho estan fent en ningú lloc, perquè no és viable. Seria quebrar l'Ajuntament de Vila-real. Ja el va ficar a punt de quebrar-lo, el Partit Popular de Vila-real. No li, que no li dona el poble l'oportunitat de nou d'ací any i mig, perquè la cosa realment pinta aixina, que anem a tindre de nou este problema. Per què dic això? Molt fàcil, perquè la llei del 2022 el que mos fa és donar-nos una sèrie d'exigències molt més importants a tots, a tota Espanya, des del punt de vista de que la basura, el que mos costava un euro a l'Ajuntament de Vila-real de tratar, des de 2022 mos costa tres, se triplica el cost, i al mateix temps mos diu que està completament prohibit que res que tinga que veure en la basura, en la gestió de joixos i fases que jo he contat, puguem traure ni un euro que no siga de la pròpia tassa. No pot ser deficitària. I això és el tema. És a dir, a l'Ajuntament li costa en estos anys el triple tratar-la i, a més, no podem traure ni un euro d'altres llocs que no siga de la tassa. Clar, el que ja tenia tassa, pues l'ha pujat el doble o l'ha multiplicat per 2,5, a més ha pujat la contribució també, com ha fet Benicàssim. Jo el que vull llançar-li un missatge als veïns i veïnes, si no se mos haguera obligat, nosaltres no l'haguerem creada, no la teníem creada històricament en el poble. Ara bé, que quede clar una cosa, nosaltres o qui governara, si no mos hagueren obligat a crear la tassa, que estem obligats i no podem deixar de crear-la, baix multes i problemes que pot tindre l'Ajuntament, haguerem tingut que pujar la contribució un 20% per a poder cobrir lo que ara mos costa la basura a nosaltres des de la llei del 2022. Ho he intentat explicar simple. No se pot fer la demagogia de que te vaig a llevar o te llevaré els diners que te pagava. Bueno, i després com pagues tot les necessitats que n'hi han damunt de la taula en el poble. Des de 2019 no hem pujat la contribució, un euro. I des de 2019 l'IPC, la vida, ha pujat un 12%. I a nosaltres, com a ajuntament, també mos costa les factures dels proveedors, del manteniment de les piscines, de les escoles, dels jardins, dels carrers, de les faroles, de la llum, de la policia, de sueldos, de tot. A mi me preocupa especialment algunes línies d'alguns que han entrat en un nivell de demagogia i de bulo i de mentira, i sobretot jo entenc que la gent que està molt cremant moltes coses, pues ara ho paguem nosaltres, no? Jo li dia quan arribava a esta ràdio pues que he vist una cola molt important de gent en l'Ajuntament, perquè com nosaltres ho tenim per primera vegada en la història no ho podíem domiciliar directament. També m'ho prohibís la llei, hem de crear el padró primer. I en aquest padró estan havent moltíssims errors, jo també vull dir-ho així. Estan havent moltíssims errors perquè és la primera vegada. A mi m'han viatgen whatsapps dient-me, per exemple, escolta, que a mi m'ha arribat el rebut de basures de les dos ratlles de garatge. Jo li dic, pues no té que pagar les dos ratlles de garatge. Però, claro, a efectes del robot, pa entendre-mos, de l'ordenador, dels datos, pa nosaltres, com paga IBI, com paga contribució les dos ratlles de garatge, era un IBI més que tenia que pagar basures. Entonces, si recurrissen, que ho estan fent, jo vull animar a la gent també així a que, evidentment, aquests errors que n'hi hagi es recurrisquen. Però no deixaré d'acabar esta reflexió que estic fent en algo que vaig veure ahir, que m'està preocupant i que ja he demanat informe als advocats, que és algo que va rodant per ahir per uns advocats que han i un periòdic que, bueno, especialitzat en temes econòmics i tal, que ha publicat el que aquestes tasses de basures que s'agarren als valors catastrals, pues són tasses de basures que el Tribunal Suprem en les seues sentències està anul·lant i que, per tant, se poden recurrir i tot el tema i tal. Van contra l'ordenança de Madrid. Concretament, si ho analitzen en l'article, se parla de l'ordenança de Madrid. I, a més, el propi digital o diari penja un modelo de recurs perquè la gent recurrisca, no? Tot això jo ja ho he viscut en les plusvalies i en altres coses. N'hi ha despatxos d'abogats, n'hi ha equipos que s'especialitzen en treure la pasta a la gent. Que no se fie la gent ni un pèl, que no és veritat. Que no és veritat que en les plusvalies van dir lo mateix. Que nosaltres mos podem agarrar als valors catastrals perquè no tenim una altra manera de medir quanta basura genera cada un. És una cosa pareguda a lo que mos passava en els contadors de llum. En este poble, hasta que van ficar contadors a cada vivenda, individualitzats i intel·ligents, recordaran els que tenen més edat que tu pagaves l'aigua repartida entre tota la comunitat de propietaris i podia haver-ho que tinguera 6 en família i gastava més aigua que ningú i l'altre era el senyor Manuel, en 90 anys, que el pobre pues, se dutxaria una vegada cada dos dies, una vegada, i gastaria un poquet d'aigua per ficar uns fideus al tal. Bueno, pues era injust perquè no teníem una altra manera de medir-ho. Mos està passant en la basura. Nosaltres anem a fer tot lo possible perquè cada vegada aquesta tassa siga més justa. Però com ara no en tenim una altra, jo l'únic que li demano a la gent que tinga un poquet de paciència, que anem a intentar millorar-lo i que no se crega tots els cantos de sirena dels mentirosos i els desbulos que no intenten més que produir tot el desgast que puguen generar per a Río Revuelto, ganància de pescadores.
Que conste, alcalde, que jo havia hablado bien de los contenedores que teníamos en la esquina, solo había dicho...
No, a veure, jo... Vostè ha utilitzat un servici com és de més... I, evidentment, que tot això té costes. És a dir, contenedors l'Ajuntament de Villarreal, claro, no en tenia.
Entre el disgusto que le dieron ayer con lo de Miami y lo que nos acaba de decir ahora, ya me estoy preocupando por su salud, alcalde.
No, no se preocupe. Jo a vegades tinc una manera aixina de parlar. A més, vostè m'ha invitat a un cafè més, ja n'he duc dos, i a mi els cafès...
Bueno, lo de Miami.
A estes hores, bueno, pues, evidentment, algú va veure unes imatges que van eixir en totes les televisions de que se va arrimar Fernando Roig Jr., a saludar-me allí i a transmitir-me la notícia, i evidentment pues, me pareix una verdadera vergonya, és el que tinc que dir, i sense tapujos, no? És a dir, jo crec que això, evidentment, alguns clubs molt potents d'este país que han fet tot lo possible perquè això no siga aixina, tenen molts privilegis, de vegades inclús, ja no vull parlar dels arbitratges, que és tremendo en la majoria d'ocasions, i ho dic ben claret, no? Com sempre s'intenta en aquesta lluita de David i Goliat, sempre s'intenta pues, ficar-se al costat de Goliat, però evidentment en este tema per al Villarreal era molt important, per a la nostra ceràmica, per al nostre producte, per a intentar traure el coi. Nosaltres no podem vendre una camiseta d'un jugador a un dineral en esponsorització, en publicitat, en tantes coses que alguns tenen, que per estar ahí en primera divisió se fa un enorme esforç, i gràcies a la família Roig i a tot el treball que fa tot aquest gran equip, ¿vale?, del Villarreal Club de Futbol, de treballadors que se ho han currat moltíssim, que estaven preparant tot aquest viatge, que havien mirat moltíssimes coses, a mi, que se facin les coses aixina, que se dona expectativa i que arriba un moment que, a més, ja també vull dir-ho, que se faci pública la notícia enmig d'un partit que estem perdent contra el Manchester, allà enmig, quan està la gent encara jugant i tal, la veritat és que tindrien que fer-se algunes reflexions de a què juguen alguns, no? Però, bueno, per desgràcia, ho sabem molt bé, ho hem patit nosaltres moltíssim en este poble, però, bueno, el Villarreal és un clar reflejo de la nostra societat, de la de Villarreal, emprenedora, humil, i que continuarà treballant i estan ahí en la primera divisió i en la Champions i sent un equip equipo de categoria com ho és i que estem tremendament orgullosos.
José Benlloc Fernández, la primera autoritat que visita els nostres estudis després de ser inaugurat l'alcalde de Vilarol, com no podia ser d'altra manera. Moltes gràcies per fer-lo possible.
Moltes gràcies a vostès i de veritat es desitge que en aquesta nova etapa, en aquest camí que comencen, que estic segur que van a ser, pues, van a vindre coses molt, molt bones, com han vingut en els altres llocs, on també pues, agraïsc i fico en valor tot el que ha fet Juan Soler i tot l'equip que ha estat darrere d'ell, pues, impulsant en il·lusió estos projectes.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en Cope más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Cope Castellón i Cope Vinaròs.
Estar informado.
Així continuem. Salutacions d'Alberto Marco i en aquest cas mirant per a una jornada curiosa que tindrem aquest dissabte a Benicarló. El primer que crida l'atenció és pel nom, perquè és Neurones, Pomes i Chips. Però front a això es parlarà de qüestions sobre salut cerebral, sobre el propi cervell, sobre ese òrgan tan important en el nostre cos. Un dels impulsors d'aquest curs, d'aquesta fira i d'aquesta cita és el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Benicarló, Rafa Sánchez. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què s'amaga darrere de les neurones, pomes i chips que heu programat per aquest dissabte?
Bueno, si vols, t'explico l'explicació del títol, que també ja buscàvem esta reacció una mica, no? Però està pensat en el sentit de, bueno, parlem de neurones, que estan en les connexions del cervell, parlem de chips com a símbol també de les connexions que hi ha a qualsevol aparell, al mòbil, a qualsevol tecnologia, no? I pomes per què? Perquè, bueno, la poma, inclús en la traducció en castellà, en manzana, és una paraula que s'utilitza molt quan els metges fan una prova quan la gent té indicis de demència, no? Que hi ha un documental de Pasqual Maragall que era poma, cullera, no recordarà l'última paraula. Jo recordo que el meu pare, que va tindre demència, li van preguntar, repita peseta, manzana i cavall. Vull dir, és una paraula que surt, i era per ahir, però on volíem posar, perquè anem a parlar també de malalties cerebrals. Esa és l'explicació del títol, no?
És un títol curiós i un títol que també ens fica, ja ho comentaves, un poquet en vereda de per on anirà aquesta jornada del dissabte, una jornada del dissabte que serà completa durant tot el dia i que t'idea, podríem dir, el primer lloc d'encontre a l'Eix Cívic en una fira de la salut cerebral on se mostraran empreses, però també institucions com la Universitat Catòlica de València, tot el treball que s'està fent en investigació, justament respecte al cervell i també per a la salut cerebral, per a aquest treball també de cara a evitar esa pèrdua de memòria, ese atrofiament inclús del nostre cervell.
Exacte. És una fira molt important perquè estaran representant d'empreses punteres a nivell internacional, de lo que serien tant a la detenció precoç de malalties al cervell com també de propostes per a tindre un cervell actiu. I la gent podrà apropar-se per a que li donen explicacions, també per a fer algunes coses pràctiques. I després la Universitat Catòlica de València, perquè té un màster en neurobiologia, neurorehabilitació, molt important, no? Vull dir que diguem que és una fira molt interessant i molt puntera en este moment. Vull dir, és una aposta per una jornada, la veritat és que de molta envergadura.
Pues una jornada que en aquest cas la fira serà de 11 del matí a 5 de la vesprada a l'Eix Cívic i després ja s'obrirà, podríem dir, la part més pedagògica i sa jornada amb taula rodona a partir de les 6 i ser plat fort a les 7 i mitja en la xerrada del catedràtic de neurologia del Harvard Medical School, com és Álvaro Pascual Leone.
sea, Álvaro Pascual León, atiéndelo aquí, es bueno, un luxe perquè, bueno, qualsevol que posi per internet Google Álvaro Pascual León ja veurà tot el que surt, no? Lo més important, a part de tota la importància, vull dir, de la rellevància que té, perquè és un dels científics més importants del moment i, a més, amb molta presència en quant a la seva opinió sobre moltes qüestions, té una part divulgativa, vull dir, és una persona que comunica molt, molt bé i això també és molt important, perquè a vegades podem portar algú que el seu currículum siga inabarcable, però si no comunica bé, que és el que busquem des de lo que és el Benicaló Científic, divulgar la ciència i comunicar-la a tota la població. Tindre-lo aquí és un luxe i parlarà del cervell que cura, de què podem fer per a previndre, per a tindre un cervell actiu que puga previndre totes les malalties, bueno, el que suposa per a la societat, perquè demència, Alzheimer, ictus... Què passa? Que al final això també és una qüestió econòmica, no? Perquè les despeses per a les famílies, per a la societat... Vull dir que estem en un dels grans moments dels reptes per a la societat i, bueno, Álvaro Pascual León ens dirà com està tot el tema. Vull dir, tindre-lo aquí és un luxe perquè tindrem informació de primera mà, no? I això és lo important.
Estic veient que el dia de la presentació, i a millor la comparativa també val perquè la gent li cridi més l'atenció, tu també mateix te vas referir a Pascual León com el Bruce Springsteen de la neurociència.
Bueno, això no ho vaig dir jo, m'ho va dir perquè jo el que vaig comentar és que, clar, totes les qüestions de ciència, el Benicaló Científic, la Setmana de Ciència, ho fem en col·laboració amb l'associació AVAX, amb Àngel Alberic al capdavant. I clar, el luxe de tindre una persona com Àngel és que jo quan vaig plantejar que m'agradaria fer implantar en Benicarló una jornada cada any sobre el tema del cervell, i clar, i una persona com Àngel te diu, podríem portar Álvaro Pascual Leone? I me diu, és el Bruce Springsteen de la neurociència. I és veritat, dius, he començat molt alt perquè, bueno, diguem que és dels més importants del món, I clar, quan me va dir això, era, bueno, ara el següent ja hem d'estar en aquest nivell. Ho dic, i me va fer gràcia perquè m'ho va explicar així molt directament, no? El Bruce Springsteen, però també per lo que te comentava, perquè té una part didàctica molt important i ja no, vull dir, si fiques Álvaro Pascual León a internet, surt en moltíssims programes que no són de ciència divulgant el tema del cervell i amb les últimes tecnologies, no?
Pues ahí estarà, des de les 7:30 aquest dissabte en Isa Charrada, que farà ahí al Saló Social de Caixa Benicarló. Abans a les 6 n'hi haurà també una taula rodona on participaran, entre altres, el doctor José Carmena, que és especialista en neurociència, també gent de la Universitat de València, de la Universitat Catòlica de València, i també, per exemple, Anna Maiqués com a fundadora i CEO de Neuroelectrics. Tot això per a una jornada, a millor més especialitzada, però que, per exemple, la fira sí que suposa que oberta per a que tota la gent conega molt més, sobretot aquest treball respecte al servei que se fa, i no només els més grans, sinó també que la gent jove vagi sabent un poquet més sobre la neurociència.
Exacte, i a més com a sortida professional, no? Perquè diguem que ahí està el futur també de bueno, se necessitaran molts de llocs de treball, no? Per a tot aquestes malalties i aquestes innovacions. De totes formes, la taula rodona serà també, vull dir, sempre busquem tot el que fem que siga el més, que puga entendre qualsevol persona, encara que no tinga coneixements científics, tota la jornada. I una de les coses molt importants de totes les jornades, tot el que plantegem a nivell de ciència, és posar una mica de reflexió, de calma i de veritat en tota la informació, perquè és veritat que la ciència està més present cada vegada a la nostra vida, en el periodisme, en les xarxes, però a vegades no sabem, hi ha molta mentida, moltes coses que no són veritat i és un moment de posar calma i fer reflexions llargues i no només notícies que surten per ahí de, no sé, l'Alzheimer se curarà en 2 setmanes, hi ha un medicament, entonces, davant de tot això, nosaltres posem la calma i de dir, bueno, aquesta gent sap el que diu i aquesta gent es dirà que és veritat i que no, no?
I que estarà aquest dissabte allà a Benicarló. Rafa Sánchez, moltes gràcies per atendre el micròfon de COPE, per arribem a la 1, seguís mediodia COPE.
Divina la vida, divina lectura, divinos los vinos, las ostras y el cava, divino respiro y divina la calma, divino reencuentro, divina comedia. Divina Comedia ha vuelto. De martes a sábado, gastronomía sublime y mucho más en calle Jiménez 2, junto al Teatro Principal, Castelló.
¡Atención! Llegan los días de máximo ahorro a Muebles La Fábrica. Aprovecha descuentos del 10, 15 o hasta el 20% según el importe de tu compra. Y lo mejor, transporte y montaje gratis. Porque en Muebles La Fábrica lo que nos hace únicos es ser distintos. Ven a Muebles La Fábrica en Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. O entra en muebleslafabrica.com.
Papá, ¿no oyes el timbre?
Es que tenía la tele puesta y...
Ya, a todo volumen. Sabes que algo te está pasando, ¿verdad?
Lo sé, hijo. Necesito audífonos, pero no sé cuáles son los mejores.
Deja que un profesional especializado elija y ajuste los audífonos que mejor se adapten a ti. Sensory Centro Audiológico. Desde 2009 y avalados por más de 2.000 clientes satisfechos.
Sensory. Necesitas oír la vida para amar la vida. Mayor 20, Castellón.
Cuando creías haberlo visto todo, llega Cyborg, la producción más atrevida de Circo Raluy Legacy. Tras 2 años de ausencia, vuelve el Circo Raluy Legacy a Vinaròs. Verás números de riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen y mucho, mucho humor. Cyborg, un show innovador y atrevido que pone a prueba los límites humanos. Del 16 al 26 de octubre en la Plaza de Toros de Vinaròs. Compra las entradas en circoraluy.com o en la taquilla de Circo.